La Fera Ferotge.
El programa realitzat per la gent del taller de Priorat.
La palabra de ràdio.
Bestial. Brutal.
Que baje.
A Ràdio Falset. Long time ago, he saw an animal that liked to growl. Big furry paws and he liked to howl.
Great big furry back and furry howl. Bon dia a tothom. Des del taller del Priorat us donem la benvinguda al nostre programa.
La Fera Ferotge.
La Fera Ferotge, l'espai on us cobrim les particularitats i capritxos de la vida dels animals que tenim al nostre voltant.
L'objectiu del nostre programa és anar coneixent la vida dels animals que ens envolten, com viuen, com es relacionen entre ells i com es relacionen entre nosaltres. I a poc, amb els programes que hem anat fent fins ara, anem veient que tots els animals que ens envolten ens ajuden d'alguna manera. N'hi ha uns que ens ajuden a treballar i a desplaçar-nos. Us en recordeu quins animals ens ajuden a treballar i a desplaçar-nos, a anar d'un costat a l'altre? Quins animals que hem conegut?
Los burros.
Els rucs.
Els cavalls.
Els machos.
I els cavalls.
No? Bueno, els gats...
Els gats ens ajuden a desplaçar.
No.
No.
Només a treballar.
Només els cavalls, els rucs.
Altres... a cuidar la terra i els boscos. Quins animals cuidaven la terra i els boscos?
Les ovelles.
Els cabres.
Molt bé. I altres ens fan companyia. Quins són els que ens fan
companyia? Els gossos, els gats, els gatets. El periquito, però
els moixons encara no els hem estudiat.
Vale.
I com a denominador comú, tots ens donen afecte i ens fan treure la part més amorosa de cada un de nosaltres.
Avui estem amb vosaltres, als estudis de Ràdio Falset. Jo sóc l'Eri.
Sóc l'Eric.
Xavi.
Sóc la Maribel.
Jo, Anec.
Marta.
Jo, Conchi.
I jo, l'Assun. Doncs aquí comença el nostre programa, La Fera Ferotge.
La Fera del dia.
Com en cada programa, fem primer una feina de recerca mitjançant documentals. Ens mirem diferents sobre diversos aspectes de l'animal en concret. I després anem a buscar alguna persona que estigui en relació amb l'animal que estem investigant per acabar d'adornir i ampliar els nostres coneixements.
La nostra fera d'avui és un insecte volador, viu en grans grups, és molt generós i és molt treballador. Es passa la vida treballant. La nostra fera d'avui són les abelles.
Doncs això, hem estat investigant sobre les abelles. Us en recordeu d'alguna cosa que ens ha interessat de les abelles?
A mi el que m'ha interessat
de les abelles, i m'ha agradat molt, la mel que fan, i a més que no, que me vaig posar contenta, un moment, me vaig posar contenta perquè vaig veure que no picaven.
Que no picaven. Bueno, és que hem d'explicar que vam anar a veure a un apicultor, que és una persona que treballa amb les abelles, i ens va deixar posar els tracs, els trajes, no, d'apicultors.
Perquè no ens piquin.
Exacte. I llavors, doncs clar, amb aquell traje no et piquen, no? Molt bé. Què més vam
descobrir? El més curiós de tot... és que són molt treballadores, que surten a buscar pol·len per a donar-li de menjar a les cries i per a fer la mel.
Molt bé, sí senyor. Què més? Què més vam conèixer de les abelles?
Que de fet les abelles, que a mi m'agrada molt, és que quan surten de, com si diguéssim, del niu, no? considerin que sortien del nid.
Del rus, del rus.
El rus, doncs van volant, 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 i unes tornen per fer el que vaig sentir que feien un nou niu. Un nou niu per fer per fer un nou niu, i la reina, doncs, que va, els mascles que van amb la femella, la reina, i que fa fent com se diu això?
El què? És que no sé què vols dir.
Doncs que regenera un nou niu, una nova criatura, com si diguéssim, i que són larves, que al principi quan neixen són larves, i amb el temps van creixent, i fan noves abelles, no? Noves abelles.
Sí, o sigui que a cada rusc, no? El rusc és la casa, no? Sí. Vam entendre que també es diuen arnes, no? Arnes. Tenen diferents noms. Ruscos o arnes?
Ah, això d'arna no sabia, només el rusc, sí, però arnes no.
Bueno, és una altra manera de dir el mateix. Doncs això, viuen en els ruscos. I en el rusc, en un rusc, quantes abelles hi han?
En un rusc, quantes abelles hi han?
Jo crec que és un, no?
No, quantes reines, perdó.
Quantes reines hi han?
Sí.
Una.
I com coneixia, tu això ho vas preguntar en el Marcel, com es poden conèixer les reines? Te'n recordes d'això?
Penso que és gran.
És més gran que les obreres.
Que les altres.
Perquè les altres, com tu deies, Eric, es diuen obreres, perquè tot el dia treballen.
Sí.
Abelles obreres.
I la reina va dir al Marcel que és més gran. I quantes reines? Només una. Només una reina hi ha a cada rusc.
I callar.
I així que quan s'ajunta l'obrera amb la reina, és quan s'ajunta una ovella petita que...
No, bueno, és el Marcel ens va explicar que l'abella reina se'n va donar unes voltes quan té ganes de que la fecundin. Llavors els mascles la fecunden, molts mascles la fecunden.
Molts mascles van darrere de la reina.
I és l'únic vol que fa ella. Ja no volen més. Quan torna a casa, perquè ja està prou fecundada, llavors ja no, ella ja no vola més. Llavors posa els ous als diferents...
a les diferents casetes.
I les posen allà, i allà surt l'ou, ho tapen tot, ho van veure, que sí. En els vídeos van veure com ho tapaven tot i tal, i com sortien després les abelles.
I com no es van explicar com fecundaven?
Les fecunden, és que...
Bueno, no l'entenc, jo no...
Després escoltarem la entrevista i igual ho podem entendre una mica millor.
Vale.
Perquè era una mica complicat. Ell mateix, el Marcel mateix, ja ho va dir, que era una mica complicat.
Això vull dir una cosa amb ell.
Vols dir alguna cosa, Ernest?
A renyar, perquè m'anava perquè... Ara faig perquè vagin a estar a lloc que hi toca el cas. Llavors ho fan a menys, llavors fan a...
I quan no piquen?
Quan no piquen. Però mira, vam anar allà i no ens van picar. Perquè les abelles diuen que no piquen si tu no les ataques a casa seva.
Si tu les molestes...
Si les molestes a casa seva...
Sí que ataquen. Però estan a 5 o 6 passes de casa seva, jo m'ho dic, ja no piquen.
Per això, quan vam anar allà a veure els ruscos, vam estar una miqueta lluny dels ruscos, uns 10 metres quasi estàvem, perquè teníem una mica de por que ens piquessin. Vale? Bueno, llavors també vam entendre que fan mel, polen i jalea real. I tot això ho consumim nosaltres.
Sí.
Xavi, a ti te gusta la miel?
A veure si... Sí. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. I com te la comes, la miel?
Ah, una vez la abuela pone el pote con torrao, así ponen la miel.
En el pan torrao.
Sí.
I te gusta, sí.
Sí, sí, sí.
Molt bé. I a vosaltres, què us agrada la mel?
A veure, quan comprava mel, ma germana, pues, no molta, però una miqueta així, la vaig tastar i sí, és bona.
Mm, molt bé. I tu, Marta, t'agrada la mel?
No gaire.
No gaire. I tu?
Jo aquí, i me fa bé que en aquí any, que estava en el camp maletet, que feia llet a mel, i me queda que mona.
Molt bé, això és molt perquè, típic, perquè, eh?
Perquè va bé, perquè que com mi, que me queda.
Per la vitamina, no? Sí. Per les vitamines que té la mel. Sí.
A mi m'agrada la mel quan escalfes una mica de llet calenta, normal, no gaire calenta, i llavors que la posi una ungla del dit de Colacao i llavors hi poso una cullereta petita de cafè a la llet i llavors remena...
De cafè vols dir de cafè?
De cullereta de cafè...
De mel.
De mel, de mel. I llavors remena que remenarà, remeno, i llavors quan esmorzo bé amb un entrepà de pa amb tomàquet o pernil que sigui, llavors me la bec. O també me puc fer una mica de pa torrat amb una mica de cullereta de petita de cafè i me la fico, perquè la mel és molt bona i molt sucosa.
Molt sucosa i amb moltes vitamines.
I moltes vitamines.
No només és dolça, sinó moltes propietats. Val. I després també també li van preguntar si es comunicaven d'alguna manera. Us en recordeu?
Sí, sí.
I què ens va explicar?
Pel soroll.
Pel soroll que fan.
Se comuniquen per això, pel soroll.
I també pel vol, no? N'hi ha unes que surten al dematí i segons quin dia fa i tal, doncs segons com volin, les altres ja saben cap a on han d'anar a buscar el dinar, bueno, el polen, no? Perquè elles estan tot el dia buscant polen i portant-lo al rusc.
I com ho porten el polen cap al rusc?
A les potes.
A les potes, a les potes. O sigui, només s'enganxa amb les potes i ho van volant fins a casa,
exacte.
No? Fins a casa.
Sí, sí. Només te piquen si vas al rusc, però si estàs lluny i no els hi fas res, ells no...
Em piquen a les calmes.
Perquè també hi ha molta gent que confon les abelles de les vespes.
Sí.
Les vespes sí que piquen quan estan allà que volen menjar-te alguna cosa i tu els fas així, i pam, et piquen. Però saps per què no... Piquen les abelles? Perquè quan una abella et pica, es mor.
Es mor. Quan es mor l'abella.
En canvi, les vespes no, les vespes et piquen i no es moren.
Però crec que totes les abelles, inclús la reina, perquè com si portessin un coixí, no? I fan anar el fibló.
Exacte.
Es fan anar el fibló i llavors quan els acostes te fa aquella picada.
Exacte.
Si no les molestes. I això me vaig fixar molt al vídeo. El vídeo que treuen el fibló i llavors que si la molestes en una mica o no gaire i llavors te pica. Ara, si no te pica és que quan tu no t'acostes.
Exacte.
No t'acostes.
I que es barallen les abelles?
Sí. A vegades que barallen,
Quan es barallen les abelles?
Quan estan molt nervioses.
Quan estan nervioses o quan neixen dos reines, com que només pot haver-hi una reina al rusc, elles dues o s'han de barallar o una ha de marxar. I a vegades es barallen fins que una es mora. Han de decidir què volen, quedar-se allà i lluitar per quedar-se o marxar amb unes quantes obreres i fer una altra família, un altre rusc.
I no poden ser dues reines al mateix rusc i així. Només hi ha d'haver una que els mascles els convidi la reina. Només hi ha de ser una sola reina.
Exacte. Sí, senyora.
I si hi ha una altra reina, doncs, que, o bé que com si te discuteix o pena una discussió o quina se'n va i qui es queda, llavors qui té més força, la d'una de les dues, qui té més...
La que guanya.
La que guanya, no?
Sí. La que guanya
és la que es queda allà.
Ah, sí.
Bé, doncs per aquest programa, a part de veure tots els documentals que vam veure algun capítol de la Veja Maya, també.
Ah, sí, aquí, la Veja Maya. Vam conèixer
la
Veja
Maya. La Veja Maya, eh?
I tot això. La
cançó de la Veja Maya i tot això. Doncs vam anar, a part d'això, vam anar a la Serra d'Almos a veure els ruscos del Marcel. I allà mateix, i vestits d'apicultors, vam fer aquesta entrevista. L'escoltem? Man gave names to all the animals. In the beginning, man gave names to all the animals. Entrevista. Hola, bon dia, Marcel.
Bon dia, què tal, Assun?
Mira, estem amb el Marcel perquè hem estat aquests dies documentant-nos, mirant documentals a la tele i parlant molt sobre abelles. I volíem veure-les en real, no? Arnes reals, en el seu lloc real i amb una persona que treballa amb elles perquè així es coneix més coses d'elles que no pas nosaltres i els documentals. I hem preparat un parell de preguntes per acabar d'aclarar alguns dubtes que ens han quedat. Val? Vols que ho comencem?
Vinga, som-hi.
Hi ha moltes abelles al món.
N'hi ha moltes, i de molts tipus. Hi ha unes 20.000 espècies d'abelles al món. Només hi ha tres gèneres que facin mel, i les persones principalment només treballem amb aquestes, però hi ha unes 20.000 espècies en total.
Per què fa la mel a les abelles?
Per a menjar. Igual que tu esmorzes, dines, sopes, les abelles també. Llavors, elles mengen mel i mengen pol·len. I són, bueno, tenen la font d'hidrats i la font de proteïna. El pol·len és proteïna i la mel són els seus hidrats. És com si te prenguessis un plat de pasta o un pa amb tomàquet.
Sílvia.
Sense mel.
Quants quilos de mel pot sortir amb una arna?
Depèn molt de si el lloc és bo, si el maneig és bo, si l'any és bo, si plou o no plou. De les mitges que s'estan manegant ara, la gent, que no són les nostres, són uns 12 quilos per caixa. Fent les coses prou bé i tenint una climatologia favorable. Hi ha caixes que te'n donen més i caixes que no te'n donen. Això és una mitja, no?, que queda al final, però són uns 12 quilos el que se'ls hi treu. Ne fan alguna cosa més, però és el que se deixa per elles, que també han de poder menjar.
Hi ha molts tipus de mel.
Hi ha molts tipus de mel?
Sí, hi ha tants tipus de mels com flors i barreges de les mateixes n'hi ha. Ara mateix, per exemple, les abelles estan treballant l'ametller i la rabanissa, sortirà una mel que pot arribar a ser monofloral d'ametller o no, segons que tan barrejada estigui amb la rabanissa. Llavors, pot ser una mil flors amb molt ametller, pot ser una monofloral. Això depèn del percentatge de nèctar d'una mateixa flor que hi ha la mel, però n'hi ha de molts tipus, de tants com plantes poden aprofitar.
I com saps quina és el percentatge un cop està feta la mel?
Un cop està feta la mel, pots o bé portar-la a analitzar a un laboratori, llavors saps exactament per un anàlisi pol·línic el percentatge de cada planta que hi ha en aquella mel, o per un anàlisi sensorial, coneixent els colors de cada tipus de mel, si cristal·litzen més o menys, la densitat, el gust, l'olor... Amb totes aquestes coses pots deduir, intuir quina mel tens davant.
Quant de temps de vida té una abella?
Doncs la vida de l'abella és curiós perquè no se mesura en temps, se mesura en vol. Llavors, les mateixes abelles, quan és hivern i no han de sortir a treballar, poden viure fins a uns 3 mesos, la mateixa abella. I en primavera poden viure uns 40 dies, perquè ides i venides a les flors i són uns 800 quilòmetres de vol, la vida de l'abella.
S'esgoten, doncs,
sí,
no?
Sí, normalment moren d'esgotament, moren treballant. Mm. Són molt entregades a la seva causa.
Totes les abelles són iguals o depèn dels països?
Com he dit abans, hi ha moltes espècies, llavors hi ha moltes abelles diferents i en cada regió, en cada país, se treballa dins de les poques gèneres, espècies que sí que fan mel, se treballa amb diferents i, a més, dins d'aquestes espècies hi ha subespècies, que és el que mal dit s'ha dit durant molts anys, races. Llavors, igual que pots tenir un pastor alemany o un golden retriever, pots tenir una abella ibèrica, per exemple, que és el que treballem nosaltres, que és l'abella d'aquí, o pots tenir una lingüística, que és italiana, o una càrnica, o n'hi ha de moltes varietats diferents, diguem.
I totes viuen així, en comunitat, amb arnes?
No, només, només les de, bueno, les que acostumem a treballar, no? Que són el gènere Apis, que hi ha Apis mellifera, que és el que treballem aquí. Apis cerana, que és el que treballen a alguns països asiàtics, i les melipones, que són unes abelles sense fibló que treballen a alguns països de Sud-amèrica. La majoria d'abelles són solitàries. Viuen o en comunitats molt petites, 4, 5, 10, 30 individus, o soles. Fan forats a la paret o fan un niu tallant fulles i utilitzant-les per a construir el niu. Posen unes poques larves i procuren l'aliment per a aquelles poques larves i ja està.
Ah, vale. O sigui, són aquest tipus només, o bueno, un dels tipus.
Uns pocs tipus, sí.
Vale, vale. Mm-hmm. Com es reprodueixen les abelles?
Vale, això és complicat. Sí, així, molt resumidament, perquè és bastant extens, tenen dues maneres. Una manera és la de perpetuar l'individu, perquè nosaltres entenem com a individu la caixa, no cada abella per separat. Les abelles són cèl·lules d'un individu colmena. Llavors, la manera de perpetuar l'individu i de seguir vivint és com nosaltres, no? La regeneració cel·lular, doncs les abelles posen ous i d'aquests ous neixen larves que després se converteixen en abella i són les noves cèl·lules de l'individu colmena. Per a reproduir-se com a espècie, això seria com a individu, per a reproduir-se com a espècie i, per tant, doncs, diguem, ocupar nous espais, colonitzar nous territoris, el que fa l'abella és eixamanar, que vol dir que fan una o diverses noves reines i la reina, perquè en una caixa només hi ha una reina sempre. Llavors, la reina surt volant amb més o menys la meitat del conjunt de les abelles que hi ha en aquella caixa i crea un nou niu, una nova colònia, en un nou emplaçament. I llavors la que continua se quedarà amb alguna de les reines noves que han nascut.
Sí, perquè nosaltres vam veure en un documental que es barallaven algunes. Pot ser, si no ho vam entendre, no sé.
Les reines, com que només hi pot haver una, tenen dues sortides. Quan passa això de que eixamenen i han nascut, per exemple, 10 reines joves o verges, que se'ls diu, perquè no estan fecundades, tenen dues opcions. O la primera que neix mata les altres i llavors se queda ella, o la primera que neix eixamana com ha fet sa mare, encara que no estigui fecundada, i fa un niu nou, i la següent ja veurà si mata les altres o eixamana també. Tenen com dues opcions a la vida.
Vale. Sí. Llavors depèn de l'opció que decideixi l'abella.
Sí, suposo una mica de com vegi el panorama, no? De si creu que és factible marxar o no, si veu suficient gent a dins per a marxar o...
Bueno. Es comuniquen? Parlen entre elles?
Parlen elles?
Parlen entre elles? Hi ha algun sistema de comunicació?
Sí, de fet tenen un llenguatge prou complex, es comuniquen mitjançant la dansa. Les abelles volen, i dins del niu també, per dins les bresques, se mouen de maneres concretes per informar la resta d'allò que necessiten transmetre. Per exemple, d'hora al matí surten les primeres exploradores, les abelles més velles, més experimentades, surten a volar i a buscar fonts d'aliment. I quan tornen, no entren directament a la caixa, sinó que primer fan una dansa que indica respecte a la posició del sol a quina distància i en quina direcció està la font d'aliment i què tan abundant és, perquè sàpiguen si n'hi han d'anar moltes o poques. I llavors, a més, per poder parlar de, diguem, de la qualitat, després, en comptes de directament entrar això per a fer mel, diguem, el nèctar que han recollit, els hi donen a provar les altres per a poder decidir si realment allò és bo o no i val la pena o no anar cap a aquesta font d'aliment, no?
O sigui, ballen amb les danses i els...
Sí, i després també amb el so, tenen brunzits molt diferents segons... Per exemple, quan obres una caixa i la reina s'ha mort, ho saps, perquè no sona com una caixa que té reina. O quan estàs treballant amb una caixa i t'has encantat una mica i se t'han esverat, i te'n dones compte encara que t'hagi girat i no estiguis mirant pel soroll, perquè notes que estan a punt de tirar-se a atacar i que has de fer alguna cosa. Tenen diferents senyals químiques també, de feromones i de coses. La reina manté la cohesió de tota la colònia amb feromones. Si no hi ha prou feromona per part de la reina, és quan se poden plantejar que toca canviar la reina, i llavors igual toca fer-ne una altra per a que aquest altre peli a la reina original i se quedi ella.
Vale, és... Ha perdut el poderiu i...
Sí,
i
serà... És una societat complexa. Sí.
Tenen enfermedades.
Quina necessitat.
Sí, és que nosaltres ens posem malalts, tenim la grip i tot això, i elles es posen malaltes?
Sí, molt. Desgraciadament... Com tots els Césars, la salut, almenys jo ho concebeixo així, la salut no és un estat permanent, és un conjunt de factors. Llavors, si tu vius en una casa que té humitats, que està bruta, que et posaràs malalta, no? Si fas una feina que és insalobre o que és massa dura, et posaràs malalta. Pues a les abelles els hi passa que els ecosistemes estan molt cardats, i per culpa d'aquest maltracte cap a l'ecosistema, les abelles també ho pateixen. I cada vegada tenim abelles més dèbils i que pateixen més malalties. Malalties n'hi ha moltes. Hi ha virus, hi ha fongs, hi ha bactèries i hi ha paràsits, i sobretot el més greu és un paràsit que va entrar allà fa molts anys a la península, a dia d'avui està tot el món, i és el que més mata caixes en tot el món. Es diu Varroa destructor i és com una mena de paparra de les abelles, i és el que més mal els hi fa, perquè els hi transmet les altres malalties i demés.
Sí, també vam veure un vídeo sobre ocells i que hi ha alguns ocells que mengen abelles.
Sí,
no?
Com per exemple l'abellerol. Sí, hi ha depredadors, hi ha ocells o hi ha també vespes, com per exemple la famosa vespa asiàtica, la vespa pelutina, que és una vespa com les que tenim aquí, les grosses, la vespa cabro, que és una vespa autòctona europea, però que ve de fora i s'ha trobat amb un clima que li és molt benèvol i té molta capacitat per a reproduir-se i està desplaçant a les autòctones d'aquí i matant moltes caixes, perquè tampoc hi ha, sembla, no hi ha una voluntat real per part de cap institució de fer un control d'aquesta espècie invasora.
A part de la mel, què fan més les abelles que en podem aprofitar?
Ui, moltes coses. La primera de totes, i la més important per mi, ensenyar-nos. Perquè ens ensenyen molt sobre cooperar, sobre tenir paciència, sobre respectar els ritmes. Jo crec que el que ens poden ensenyar és el que més ens aportarà en tot. A partir d'aquí, productes. Se'n treu mel, se'n treu polen, se'n treu pa d'abella, que és un fermentat del polen que fan elles, és com elles consumeixen el polen. Se'n treu pròpolis, se'n treu verí, se'n treu cera, se'n treuen moltes coses de les abelles. Gelella, són molts els productes que se poden arribar a treure.
Per què és tan bona la mel per la constipació?
Perquè és bona la mel.
Sempre ens fan prendre llet amb mel, no?, per constipat i tal, i no sabem ben bé per què.
Vale. Lo de la llet, no ho sé. I lo de la mel, té moltes vitamines i aminoàcids, llavors ajuda al sistema immune. Realment, a part, depèn del tipus de mel que se prengui, perquè com que les mels tenen algunes de les propietats de les plantes de les que provenen, pues, per exemple, una mel d'acàcia potser no és cap meravella pel constipat, però una mel de farigola segurament sí. Uh-huh. Llavors, és per les propietats de les plantes. Al final, elles el que agafen és el nèctar de la planta, que és sobretot aigua ensucrada de la planta mateixa, uh-huh, amb aquestes propietats que té la planta. I elles això el que fan és afegir-li uns enzims que tenen al seu organisme per a desmuntar els sucres complexos en sucres simples, més fàcilment digeribles, i llavors li baixen la humitat per a que no se faci mai malbé. La mel, un cop feta, te podries menjar una mel de fa 10.000 anys i seguiria bona. Uh-huh. I se'ls hi posa caducitat perquè se'ls hi ha de posar, però no en tenen. Uh-huh. Llavors, pues, suposo que és per les propietats de les plantes. Mm-hmm.
Perquè també he sentit a dir que és millor no escalfar-la, la mel, saps? I sí, al final ja no sé, perquè sí que hi havia una època que si la mel estava molt dura la posaves al bany-maria perquè s'aclarís.
Sí.
No sé si això...
És una mala praxis. Mm. Perquè la mel té... bueno, com tots els sucres, en realitat, té una substància que no sé dir bé el nom complet perquè és molt complex, us dic les sigles, és HMF, i és una substància que és cancerosa. Llavors, això ho contenen tots els sucres. I quan s'escalfen, això augmenta. Per això el negre de les torrades és dolent. És perquè és un carbohidrat carbonitzat i és cancerós. Llavors, amb la mel passa el mateix, i és que si la fas pujar per a sobre de 45 graus, duplica el seu valor de HMF. I cada vegada que la fas pujar. Per tant, si tu el pot de mel te'l fas durar 3 anys i li vas fent el bany maria, mm-hmm, aquell pot que poder tenir uns comptadors de 15 HMF, igual n'acaba tenint 3.000. I allò és cancerós, allò és dolent. Llavors, no s'hauria d'escalfar la mel. Hi ha gent que ho segueix fent, però a nivell d'indústria hi ha gent que, si se li cristal·litza la mel, l'escalfa per a vendre, però és una mala praxis. S'ha de fer que es, en tot cas, que no cristal·litzi, i si cristal·litza, que se desfaci sense arribar a pujar més dels 45 graus, mantenint una temperatura ambient, per exemple, de 40 graus. Uh-huh. I, per tant, saps que mai pujarà de 45 graus, trigarà en desfer-se, però se't desfarà igual.
Vull tornar-te.
Digues? No. Gràcies, Marcel.
No,
algú més volem preguntar-li alguna
cosa? Sí? Jo en tinc una. A part de la reina, com se pot saber que és la reina que mana a totes les abelles?
Vale, a veure si entes la pregunta. Vols dir com sabem que la reina és la que mana, o vols dir com sabem quina és la reina?
Se pot saber quina és la reina, perquè coneixem que les veiem com totes les veiem com a iguales, i potser n'hi ha alguna que se diferencia més de l'altra.
Sí, la reina és diferent a les obreres. La reina té l'abdomen molt més llarg i les ales una mica més grosses. Llavors, se diferencia molt si poses una al costat d'una altra. El problema és saber-la trobar, perquè si tens 60.000 individus que són iguals i ne poses un de diferent al mig, pot ser difícil trobar el diferent. Uh-huh. Però amb paciència i pràctica se troben.
Uh-huh. Uh-huh. Perquè de reina només n'hi ha una. Reis aquí no n'hi ha.
No, no, no. De fet, els mascles, quan arriba la tardor, se'ls pelen a tots. perquè la seva funció reproductiva i per a poder-se reproduir també necessiten menjar molt. Ajuden a regular la temperatura, no els hi traurem mèrit en això, però per lo demés tenen molta menys importància en aquesta societat que les femelles i, per tant, quan arriba l'època d'escassès, els maten. Els fan fora i els deixen morir de gana.
I la, perdona, i la, un moment, i la reina, tot i que té les ales més grans i tal, no va a volar.
No, la reina vola una vegada a la seva vida, són unes poques vegades, però en un mateix plaç de temps, que espera fecundar-se. La reina, quan és verge, surt a volar per a trobar-se amb els mascles que la fecundaran. Se fecunda de diversos mascles, posa-li 7 i 20, depèn, poden ser 7, 8, 9, de vegades són molts més, depèn de... Té una mena de nevereta que es diu espermateca, que allí guarda l'esperma per a tota la vida, per a utilitzar-lo. Llavors, fins que no la té plena, no deixa de fecundar-se. I un cop la té plena, no tornarà a sortir mai més.
Les abelles, quan la tens voltada a tot el teu voltant, sí, te piquen?
No, les abelles... A veure, la gent confon molt abelles i vespes, és diferent. Si tens una vespa al voltant, pot ser que te piqui, però una abella no, perquè l'abella només pica una vegada a la seva vida. Quan pica, se mor. I el més sagrat per a l'abella és casa seva. I, per tant, si estàs lluny de casa seva, mai te picarà, perquè no té sentit. Si te pica una abella lluny de casa seva, significa que tu no t'has donat compte i l'has aixafat. Per exemple, se t'ha posat aquí i tu has pensat que t'anava a picar, l'has picat, i ets tu qui ha fet que te piqui l'abella, o l'has trepitjat sense voler amb el peu nu i te pica, però d'anar-te a buscar per picar-te no ho faran mai, sempre fugiran. Ara, si t'acostes a casa seva, pots tenir un greu problema.
Però si estàs lluny, de casa seva o molts quilòmetres que estigui volant, te pot picar molt, te pica molt, poc o...
No te pica. Si te pica serà un accident i una cosa molt, molt, molt anecdòtica. No passarà sovint. Normalment l'abella lluny de casa seva no pica.
No. Mira, nosaltres ara estem aquí a uns metres, no sé quants metres pot haver-hi, i 10, uns 10 15, metres, 15, va, 15 metres de les arnes, i aquí no ha vingut ningú. Noi?
15 metres. Que feu una fica a veller?
Hi ha alguna fira de mel? De
sí, n'hi ha moltes, o... tant a nivell nacional com a nivell internacional. Mm-hmm. N'hi ha moltes. Em podria dir moltes, però bueno, tampoc no vull fer publicitat de res, llavors n'hi ha moltes.
Val. Gràcies. Alguna pregunta més que vulgueu preguntar?
Sí.
Sí? Digues.
Ara no recordo com s'hi diu. Marcel, t'agradaria tindre més abelles o ja tens prou amb estes?
No, n'en vull més. N'en vull moltes més. De fet, enguany encara és d'hora, però aviat agafarem bastantes més de les que tenim. Mm-hmm. Sí.
Molt bé. Alguna pregunta més?
Ara m'he preguntat. Amb mel, vas tallar tu. Amb mel, sota ametlles.
No t'entenc.
Amb mel, sota mesa, amb abelles, amb mel.
Amb mel no, amb les abelles sí. Les abelles pol·linitzen les flors i les flors, quan estan degudament pol·linitzades, se tornen fruits. Si no se pol·linitzen bé, cauen. I per això el fet de que hi hagin abelles al costat de los cultius és important per aconseguir bones collites.
I també jo te volia dir, Marcel, que si entre un mascle i una femella se pot fer una altra abella nova o...
No, només la reina posa ous que esdevenen abelles. Les obreres no tenen l'òrgan sexual desenvolupat i no poden reproduir-se.
Ah, només la reina que va darrere d'un mascle i pot reproduir larves.
Sí, la reina s'ajunta amb diversos mascles un cop a la vida i queda fecundada. Llavors ella sempre pot posar ous amb o sense esperma, que llavors són mascles o són femelles.
Doncs...
Aquí hi ha una cosa que podem tractar amb ell, el paturrat.
Eh?
Que ens agrada molt el paturrat amb ell. Està a nosaltres,
sí. A mi també. Sí, sí.
Bueno, doncs moltes gràcies, Marcel, per aquest temps que ens has dedicat i per aquesta experiència de veure-les tan a prop. Gràcies.
A vosaltres.
La primavera, l'herba era tendra i les flors guarnien el paisatge. En un prat hi havia un eixam d'abelles que estava molt atrafegades buscant pol·len per mantenir la seva descendència. Va trasbalsar la vida de la comunitat. I és que cada dia, quan tornaven, totes les abelles s'adonaven que una d'elles havia desaparegut.
Un matí, una vella soldat se'n va donar del motiu. Estava fent guàrdia, com cada dia, quan va veure un cap terrorífic.
La vella soldat
va entrar dintre el bosc,
a l'usc,
a
parlar amb la reina.
La reina ho va tenir clar. Sens dubte es tractava d'un pregadeu. Un gran enrenou va córrer pel rusc. Totes les abelles tenien por de sortir. Calia pensar una estratègia per foragitar l'enemic.
Les abelles varen traçar un pla. Es varen dividir en grups. Varen omplir nombrosos recipients amb mel per tal de volcar-la sobre l'enemic.
De bon matí va sonar l'alarma del rusc i totes les abelles van sortir alhora per afrontar-se al pregadeu. Alguns grups d'abelles l'empentaven per fer-lo caure i d'altres li llançaven mel a sobre. En pocs minuts el pregadeu va quedar convertit en un caramel. Al final varen aconseguir-lo fer-lo caure del rusc. Les abelles estaven molt contentes i brunzien d'alegria. El pregadeu va quedar estès sobre l'herba, immòbil i esgotat.
I les abelles varen poder sortir a buscar mel tranquil·les, amb la satisfacció d'haver resolt totes juntes el gran problema.
Amb mel estan contentes. Sí,
molt bé.
La música avança, l'espera.
En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad.
Ya la maldad, no hay problema que no solucione más.
Esperem que hagueu gaudit d'aquesta estona i la nostra companyia. Hem de confessar-vos que nosaltres ens ho passem molt bé en la realització del nostre programa La Fera Ferotge.
Agraïments al Marcel i les seves abelles perquè no ens van picar i per la possibilitat de l'experiència de vestir-nos com apicultors. I com sempre agrair la disposició del temps del nostre tècnic amb el que sempre al final trobem el moment per enregistrar el nostre programa. Us esperem el proper mes amb la història d'una nova Fera Ferotge. Passiu bé!
Adéu! Passiu bé! Adéu! 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 He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake.